COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20, comencem setmana també dilluns, 19 de novembre del 2018, hores d'ara, amb 13 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem, com sempre, tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González, i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt, que ens durà camí, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una obrim la Nacional 240, avui amb un tema interessant. Parlarem dels drets dels infants, que demà és el dia. Però nosaltres ho fem avui, i ho farem amb infants, aquí a l'estudi. I a dos quarts de dues, a la radiografia, posem ja sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. Però abans de veure aquesta previsió meteorològica, 13 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica tendiran a obrir-se clarianes aquí a les comarques de Lleida. Esperem algunes precipitacions, però encara a la tarda molt ocasionals, i les temperatures no variaran molt. Avui hi haurà màximes de 15 graus a Lleida, també a Balaguer, 13 graus a Tàrrega, 12 a la Seu i 11 graus a Viella. El vent continuarà bufant suau de nord i nord-est. Demà dimarts esperem també un cel força ennuvolat, probablement plogui una mica, sobretot a partir de la tarda, i ha de nevar a partir dels 1.200 metres. Tanmateix, la cota pujarà fins als 1.400 o 1.600. Les temperatures no variaran gaire demà aquí a les comarques lleidatanes, amb mínimes de 6 graus a Lleida i Balaguer, també 6 a Tàrrega, 0 a la Seu d'Urgell i 1 grau sota 0 a Viella. Tornarem a tenir glaçades febles en punts del Pirineu i el vent demà bufarà més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ull, perquè anem a donar unes xifres que indiquen que o hem baixat la guàrdia o, a més de baixar la guàrdia, potser també les infraestructures no acompanyen. I és que a Lleida s'ha registrat la xifra més alta de víctimes en accidents de trànsit des de l'any 2015. El 2018 ja han perdut la vida 36 persones en sinistres a la província, dos més que en el mateix període del 2017 i 8 més que en el 2016. Tot això, a més, per afegir que hi va haver ferits amb sortides de via al Col·legi i a Linyola. També augmenten les violacions i els robatoris en domicilis a Lleida i disminueixen els homicidis i assassinats, segons una estadística del Ministeri de l'Interior que recull dades dels primers 9 mesos de l'any. Vaja. He començat avui amb xifres d'aquestes que no t'agrada escoltar, però que existeixen i que serveixen per prendre consciència de la realitat. En plana local, la paeria facilita allotjament a 70 persones sense llar, coincidint amb les baixes temperatures de les darreres nits. L'Ajuntament de Lleida ja té a punt el Pla Iglú, que ofereix atenció social per prevenir les conseqüències del fred en la població amb pocs recursos. I la 21a Fira de l'Oliver de Maials, de la qual parlàvem divendres, ha tancat portes ahir diumenge amb la venda de 14.000 litres d'oli i 12.000 visitants. Són xifres espectaculars que, a més, donen el tret de sortida a les diferents fires que tindran lloc a tots els municipis on tenen una indústria potent en l'elaboració d'oli. La Granadella acull una família de refugiats sirians i fa una crida perquè altres municipis facin el mateix. El matrimoni té 3 fills i s'ha instal·lat en un pis que històricament feien servir els mestres que treballaven a l'escola. I Alfarràs, avui comença la recollida selectiva porta a porta. És una recollida selectiva que molts municipis del Segrià ja es du a terme des del mes de setembre, i des de fa dues setmanes també la prova pilot a Ciutat Jardí i a zones del barri de Camp d'Esports de la ciutat de Lleida. I abans de parlar d'esports, Lleida-Alguaire, l'aeroport, serà la base de dos avions de l'aerolínia portuguesa Lease Flight Charter. És la primera vegada que una aerolínia decideix basar avions i comercialitzar-los des de l'aeroport lleidatà. Parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
El món es mou.
Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
En fi, l'esport i el futbol, esport que estimo profundament, almenys l'esport en si, després tot el show business i tot el negoci que hi ha al voltant, doncs és discutible i segurament li fa més mal que bé. Però l'esport, que hauria de servir per unir i perquè la gent doncs, fos feliç amb l'esforç i una vegada es guanya i una vegada es perd, doncs de vegades es perd per accions tan absurdes com que Gerard Albadalejo, ahir, després del partit de Lleida Esportiu, va comparèixer a sala de premsa del municipal d'Eixea i va explicar als periodistes assistents que, per deferència amb una emissora de Lleida que emetia el partit en directe, contestaria primer les preguntes en català i després en castellà. Fins i tot Albadalejo va contestar en els dos idiomes a la primera, però quan va tocar el torn a un periodista local es va negar a dir res per haver començat en català. No em direu que no són ganes de complicar-nos la vida. Doncs escolta, si hi ha una emissora que està en directe en aquell moment i et fa la pregunta en català, com si la fes en anglès, doncs li contestem amb l'idioma, que per això estan en directe. A més va contestar amb les dues llengües, per tant, és que no n'hi ha de polèmica, però no, hi ha gent que n'ha de crear. En fi, sigui com sigui, partit boig. En parlarem a partir de 2:15. Final, Egea 4, Lleida Esportiu 4, que combinat amb la resta de resultats del grup tercer de segona divisió B, pentegen el Lleida cap amunt, concretament a la segona posició amb 24 punts, a 2 del líder, que ara passa a ser el Villarreal B. En bàsquet, derrota del Força Lleida a domicili, Granada 79, Força Lleida 63, que el fa baixar de la primera a la tercera posició.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, avui tinc una sorpresa per tu.
Ah, que bé.
Molt endarrerida. Jo, al Jesús, que segur que espero que ens estigui escoltant avui, li demano disculpes perquè és veritat que, no sé si recordes, ja farà unes quantes setmanes, parlàvem d'un llibre que no recordàvem exactament l'any i no acabàvem de recordar exactament el títol. I el Jesús ens va enviar un missatge de veu, que jo sempre dic, escolta, envieu missatges de veu, que ens agrada escoltar la veu, i no te l'havia passat.
Mm,
i
bé,
el Jesús ens deia això.
Hola, bon dia. El missatge és per la Mari Carmen Salvador. Avui ha nombrat un llibre. El llibre es titula Thor, és del Carles Porta. Es va publicar l'any 2006 i l'editorial és La Campana. És bastant aconsellable de llegir perquè és els intríngulis d'aquesta muntanya i els assassinats. Molt bé, bon dia.
Pues bon dia, bon dia i moltes gràcies. Efectivament, és la muntanya de Tor, és un poblet que acaba ja allí la muntanya, no té sortida, i diuen quatre cases i tres morts. Va ser uns successos, com ja vam explicar, no? I el Carles Porta, en aquest llibre, que és molt interessant, com ens deia aquest oient, doncs està fet amb to periodístic. O sigui, ell ho va viure com a periodista tots els fets i va anar amb aquestes persones, o sigui, ho va viure també després, arriscant-se una miqueteta, en aquell moment, arriscant-se. Per tant, és interessant.
El Jesús ens ha enviat un missatge de veu al 664-526-180. Qualsevol persona que ens escolti podeu fer el mateix, o de text, si us fa vergonya, però que ens agrada escoltar la veu també. En fi, Mari Carmen, doncs mira, que això ho tenia preparat, però ha anat passant les setmanes i dic, home, ho hem de traure, perquè quan una persona fa l'esforç i ens fa un apunt així, doncs evidentment n'hem de fer ressò. Però nosaltres ara anem a fer l'exercici de sempre, el de la memòria, el de tal dia com avui de fa 25 anys, o sigui, un 19 de novembre, però de l'any 93.
Bé, doncs moltes gràcies, Jesús. I ara, el 19 de novembre, la notícia més destacada era que la senyora Pilar Nadal, en aquells moments diputada socialista, va contestar les declaracions del president de la Diputació, Josep Grau, que va dir que la nova llar de Sant Josep no estava construïda encara. perquè la paeria de Lleida no permutava els terrenys. Nadal va replicar que la llar de Sant Josep, actual, l'antiga, incomplia totes les normatives i que el teulat del geriàtric estava apuntalat i acusava a Grau, a Josep Grau, que era el president de la Diputació en aquells moments, de no atendre els problemes i considerava que encara que es fes un nou edifici s'havien d'atendre també les necessitats de l'actual per seguretat i per evitar problemes. Tenia tota la raó la senyora Nadal. Pilar Arnalot va ser elegida en aquell moment presidenta provincial del PP de Lleida, sense cap oposició. Arnalot va agrair el recolzament a una candidatura que obre un nou procés. En la seva intervenció, posterior al recompte de vots, va manifestar que contribuirien a portar a Josep Maria Aznar a la presidència del govern. El ministre, més bé el Ministeri d'Assumptes Socials, dins del programa de creació de residències per gent de la tercera edat, que tenia previst un pla gerontològic, va signar un conveni amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat per un import de 655.000 milions de pessetes, un total de 16 projectes en tot Catalunya. D'aquest pressupost, 186 milions corresponien a la creació de 5 residències a la província de Lleida.
M'enreia perquè en pessetes avulten més.
Sí, exactament. Bé, també la promotora del grup immobiliari català va demanar permís a la paeria per enderrocar el cinema Catalunya, recorden, amics oients, a la baixadeta ja del carrer Cavallers. Projectaven construir un modern edifici d'oficines. Segons el tinent d'alcalde, Lluís Torres, va manifestar que aquesta iniciativa marcava l'inici de la recuperació d'aquesta zona. La comissió de govern havia de tractar la petició d'aquest grup immobiliari. I acabem avui amb l'Avinguda del Segre, que va batejar el seu nou gegant, el Tonet, el Sereno. Els veïns de la zona apostaven per un barri participatiu. El bateig del gegant volia ser el primer acte que tingués continuïtat per donar vida a un barri que, per la seva proximitat a una zona de pas, com és la Rambla, tingués un animat moviment quotidià. Bueno, i tingués el seu gegant.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Fins demà.
Hay palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, voy a contratar un seguro de hogar. Pero cuando ese viento es un huracán y destruye todo lo que tienes en tu casa, todo lo que se llevó el viento no volverá jamás, porque nadie te lo cubre. Pasa de las palabras a los hechos. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Viven para cazar.
Si sangra.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem a posar somriures a les cares de la gent. Ho fem tots els dilluns amb el Joel Carnicer i l'espai Algú ha fet. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Avui no t'he fet un vídeo. T'he fet, saps allò que apretes les fotos i va fent fotos?
Ah, vale.
O sigui, t'aniré agafant la naturalesa de l'expressió de la cara en cada moment.
Perfecte.
Eh? A la pujada, a la baixada i a la tornada a pujar.
Ets un poeta, ets un autèntic poeta.
ja buscarem la manera de compartir-ho a les xarxes, això.
Vale.
En fi, posem somrius a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i comentant aquestes notícies que semblen superabsurdes, però que passen, que són notícies reals.
Són reals.
Com, per exemple,
diu que Aràbia Saudí prohíbe la cirugía estética a los camellos.
Ah, caram.
Vale? O sigui, fins ara estava...
Havia cirurgia estètica als camells.
Diu que sí, diu que hi havia un concurs de camellos d'Aràbia Saudí, de belleza, i se prohibió les operacions estètiques als animals que participaven en este certamen.
Per això...
Clar, llavors diu, ja no vale ni siquiera un pequeño retoque en los camellos que compiten por ser los más bellos en el conocido festival de Rakiba en el desierto del norte del país.
O sigui,
llavors,
que hi hagi un festival de bellesa de camells ja és interessant.
Però clar, a mi m'agradaria saber quin tipus de camells.
Ah, però...
Imagina tu també, no?
Ja no, però...
Clar, l'organització de l'evento, o sigui, t'explica, no?, encargó a una comisión que investigue a los codiciados camellos para evitar que sus propietarios cometan con ellos fraudes o engaños.
Claro.
¿Vale? Llavors diu que estan enfadats els del concurs.
Però, bueno, però per exemple, no és operació de cirurgia estètica que el propietari agafi el camell i d'una manera o altra li mobilitzi el cap i li netegi les dents.
No, clar, això no.
Li raspalli les dents. És que ara me l'estic imaginant.
Però jo m'imagino com li fan una anestèsia amb aquest
bueno,
camell.
Bueno, anestèsia, cap problema.
Ficant-lo en una camilla, allí arreglant-li la cara, no, fent-li tocs, ficant-li botox.
Ja, però... I el cànon de belles del camell quin és?
Exacte.
És a dir, el pòmul més amunt, més avall, el nas, com...
Los labios como Angelina Jolie. Com fent la majoria
de... És que clar,
de...
jo no...
Te'n recordes aquella època?
No me'l veig.
Mira, m'agradaria tenir una secció de frases que han anat passant al llarg dels últims 15 anys.
Pues apunta.
Mira, una de les frases que em feia molt repelús era el de les dones que anaven a les operacions de cirurgia estètica. Quiero los labios como los de Angelina Jolie.
La morrito.
Senyora, a veure, vostè no és l'Angelina Jolie.
Claro,
¿vale?
Que igual no li quedarà bé.
És que pot ser que no li quedi bé.
Segurament no li
quedarà
bé.
Quiero los labios carnosos de Angelina... Però quina ràbia. Però, bueno, és igual, ja està. Ja. De fet, aquest parèntesis segueix amb les meves coses.
Les persones que són tant homes com dones, que s'operen molt... O sigui, una cosa és fer... Doncs, jo
a vegades és necessari, jo puc entendre.
Tens el nas... jo què sé, molt deformat i tal. Bueno, doncs vinga, les orelles molt separades, vale, doncs més juntes. Jo què sé, alguna cosa. Bueno, ho acceptem. Jo no sé si m'ho faria perquè jo, vaja, amb la por que tinc d'anestèsies i coses,
bueno,
però, doncs això. No, vale, però bueno.
Guanyar confiança
ara,
és fantàstic.
La gent que és addicta a cirurgia estètica no se n'adonen que al final tots acaben fent la mateixa cara.
Sí.
Exactament tots, perquè jo suposo que la pell, la carn i els tabics nasals i aquestes coses tenen un màxim d'intervencions. Quan passes d'allí, acaben tots sent iguals.
Sí.
Iguals. Sí. A part d'inexpressius, que això ja és ridícul. Però,
bueno, no sé, bueno, en fi, la meva secció...
Ara, escolta, llibertat total, eh?
No, clar.
Si ho voleu fer, què hi farem?
Jo estic a favor de la gent que fa operacions, perquè a vegades guanyes amb autoestima. Potser que no en tinguis. Però bueno, ja, los labios d'Angelina Jolie o les nalgues d'Antonio Banderas, no.
No,
bueno,
en fi,
vinga, va, continuem, perquè
venga,
això,
va.
La cosa va d'Aràbia Saudí, i és que diu que un príncipe saudí sacrificarà su caballo por homosexual. Aquesta gent pot ser de superpoders i parlen amb els animals, i no ho sabem.
Igual només esteve, el cavall esteve com amb un company seu, li esteve fent un hola, què tal?
Clar,
què te passa? Te veu molt mal?
Ara ve lo millor, eh? El presidente del Comité para la Propagación de la Virtud y la Prevención de Vicios, hi ha un comitè d'això, el jeque Abdulman Al-Salat, afirma que, obro cometes, la homosexualidad es una enfermedad de la que la ciencia sabe muy poco. Tanco cometes. Por eso, torno a abrir cometes, hay que tratar de evitar su propagación a toda costa. Tanco cometes. Y una de las prevenciones que se estilan en Arabia Saudí es el sacrificio de todo ser que demuestre amor por sus seres del mismo sexo.
Bueno,
y
ella
ha decidit que el seu cavall ho és.
Amor? O sigui... De manera diferent giraria el món si tots tinguéssim amor pels demés.
Clar, és que... Pues sí.
La inclinació sexual és una altra història, però l'amor, per favor...
Però que no és bonic, és igual, però ni que siguin dos persones
mateixes que no
que s'estimen...
No,
però no, ja sí. No és bonic que realment s'estimi algú.
Clar, per això ho dic.
És que...
Bueno. I el cavall...
Ja,
i el cavall ha tingut dret a defensar-se.
No, clar, ja l'han acusat.
Mira, saps què et dic? Entre l'altra notícia i aquesta, el que va és que allí tenen molt temps i molts diners i
sí,
no saben què fer
sí,
bé.
Sí, exacte.
O clar, és que si no, no s'entén, eh?
Per a temps, mira que bé que la colo, per a temps, aquest que diu que aquesta notícia m'ha fet una mica de tírria, eh?
Ah, de tírria, va.
Sí. Una mujer se entera después de 40 años que estaba embarazada.
Veure,
llavors diu, això una mujer de Bogotà de 84 anys, és a dir, el batent dels 44, que además padece demencia senil, empezó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza y diarrea. Al ser llevada a un hospital de su localidad para consultar a los médicos, se diagnosticó que sufría litopedia y que llevaba un feto calcificado de 32 semanas de gestación.
Ah, o sigui, que va estar embarazada, al final el part no va funcionar i el cos ho aïlla allí dins.
I l'ha tingut allí durant 40 anys. 40 anys.
Home, els metges també, bé, eh?
No, perquè potser ja...
Home...
No, però potser una dona de 84 anys, i ja estem parlant d'Espanya, la gent tenia els fills a casa.
No, 84 anys, però feia 40 anys que havia estat embarassada.
40 anys, estem parlant del 74. L'hagués pogut tenir a casa, a Bogotà, eh? Estem parlant de Bogotà.
Ja, ja, bueno, però, clar, i amb 40 anys no li han detectat, no, és obesa, i punt.
Ja, ja, no...
Diu, ostres, que no, hi ha un tros de panxa que no m'aprimo mai.
És que com que no, hi ha tanta desinformació sobre Venezuela, no se sap res, a lo millor la dona no anava al metge, o mil... Jo què sé.
Déu-n'hi-do, 40 anys.
Una mica d'imaginar-te allò, no? Bueno, aquesta m'ha agradat més. Aquesta m'ha agradat més. Diu que un médico opera a una mujer con dolores de parto. Espera, espera. Y no se da cuenta de que era psicólogo.
¿Qui era psicòleg, la senyora?
Aquí està el tema. El titular està molt mal escrit.
Ell era psicòleg?
Clar, o sigui... Diu que...
I com és que va armat amb un bisturí? O sigui, a veure. Que la dona tenia dolors de part, l'operen, que tampoc cal, i llavors se n'adona que és psicòleg? Oiga, doctor, este diploma que cuelga aquí de la pared que pone que es usted psicólogo...
Hòstia, és molt bo, molt
deje
bo.
El cuchillo.
Déjelo aquí, maldita sea. Bueno, madre pues això... No,
I va acabar bé?
Sí.
No, no,
bueno, diu que la sorpresa han afirmado llegó cuando al iniciar la operación observaron que el útero tenía un tamaño normal. La doctora y directora del centro, Rosalín de Almeida, ha declarado que la mujer permaneció en silencio cuando le hicieron saber que no estaba realmente embarazada. Según la encargada del centro, es la segunda vez que sucede un caso de este tipo de la unidad materna.
O sigui, no estaba embarazada al final.
Ella pensaba que estaba embarazada...
I estava de part, ja?
De 41 setmanes.
O sigui, que havia estat 40 setmanes fent la embarassada...
Exacte, i va anar corrent al centre. Que estoy rompiendo aguas. I llavors, el psicòleg... És que està tan mal escrita la notícia. El psicòleg...
Espera, que t'opero.
Espera. Bisturí! I va començar a dir... I ella es pensava que estava tot anestesiada i tot, i li va entrar i va dir, pues no hay nada, perquè no està embarassada.
Ah, vale, o sigui, però al final no la van operar.
No, clar, però ella...
També era virtual.
Tot.
És que era un embaràs virtual, sí, l'operació sí. Virtual, i el metge també era virtual.
No, el metge era real.
Bueno, era real, bueno, però no era cirurgià.
Era psicòleg i gran actor, eh?
Ah, vale, també, vale.
Vull dir, sí, bueno.
Clar, senyora, vigile ahora que no se le salten los puntos.
Sí, vaya con cuidadín. Ah. Bueno, aquesta també m'ha agradat.
Quines coses que passen pel món.
Aquesta també m'ha agradat. Diu que un médico es juzgado por dar un certificado de virginidad a una mujer embarazada.
A veure, que a la història només hi ha hagut un cas.
Sí, exacte. Vull dir, no, bueno, això no pot ser...
Està poc documentat, també.
Però bueno, deixem...
Abans del dubte, vale, feliç, però... No?
Un médico marroquí está siendo juzgado por haber expedido un certificado de virginidad a una mujer embarazada con el fin de camuflar su violación por parte de un hombre rico en la región de Kenitra, al norte de Rabat. O sigui...
Al final paga el pato el metge.
Però és que ha fet una bona acció, l'home.
Bueno, sí, pero pague el pato el metge.
Lo que tiene antes, bueno, los hechos juzgados remontan, bueno, 7 años atrás e implican el delito de fabricación de pruebas falsas no solo al médico, sino también a 2 adultos, bueno...
Sí, claro, los que van donar testimoni, suposo.
Exacte. Suposo, no estic segur, però suposo que potser si en aquests països si passa això, t'has de casar amb la...
Suposo. No, si, aviam, si és que és així, clar, no està que... mal fet, però no. Vaja... Este, posa-li data antiga o jo que sé, eh?
Que, bueno, mira, ves, ha anat així.
Va, que et queden menys de 2 minuts.
Vale. Diu que se fuga después de empotrar el coche contra una valla y deja la matrícula. Vale? Diu que, bueno, lo clàssic.
És això, veritat, és que la matrícula està davant, impacte, pot caure.
Sí. Bueno, és que no cal llegir el titular perquè ja...
Se'l van localitzar
ràpid,
no?
Perquè ja està. Aquesta sí que m'agrada, aquesta m'ha agradat molt, moltíssim. Diu, un banco deniega el pago a un cliente porque su perro tiene nombre de terrorista. Bruce Francis, que parece esclerosis múltiple y posee un perro guardián, no logró pagar los servicios del pasador de perros a través de su cuenta online. Llavors, el Chase Bank denegó el pago debido al nombre de la mascota de Francis, solicitando una explicación. Por favor, explique qué significa Dash. Clar, ell se pensava, o sigui, el banc se pensava que era Daesh.
Ah.
Que són els...
sí, sí, tenen. Bueno, ja, però aviam, el gos.
Clar, clar.
El gos, no la facció, el gos.
Clar, clar, ja, perquè es pensava que era Daesh, que és l'estat islàmic, no? I llavors... Llavors el Francis va dir, obro cometes, diu, genial, están frenando al terrorista más estúpido del mundo.
Vale, genial.
I llavors, bueno...
Vale, que el terrorisme, evidentment que el terrorisme és un problema greu, això no, no cal que ho posem en dubte. Ara, que també hi ha certa paranoia...
una mica...
Va, acudit, 10 segons.
Diu, oye, diu, estos son dos mujeres que se encuentran. Dice, oye, dice, mi Paco aprendió a conducir autobuses por sí solo. Diu, ah, diu, es autodidacta. Diu, no, diu, es autobusero. Yeah,
yeah, yeah. Mare de Déu. Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard. Yeah, yeah,
yeah. Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. De fet, avui a través de línia telefònica. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, però sí, no? És el plaer veure en directe a tu, els oients no els veiem mai, sempre se suposa que ens senten, però avui ni a tu te veig, saps? Bueno, que ens sentim per telèfon.
Les noves tecnologies que fan possible que fins i tot el dia que la gent doncs, té problemes d'agenda i ha d'estar a dos llocs a la mateixa hora, doncs mira, estàs on havies d'estar, Joan Ramon, i de veu, a través del telèfon, doncs a aquests propers minuts aquí a la sintonia de la cadena Cope de Lleida.
Perfectament.
És un espai, els dilluns ja sabeu, que els bocins d'història, que això ja ve de lluny, ja ve d'unes quantes temporades enrere, en les que parlem, doncs, aleatòriament, de trossets d'història. Perquè al final tot és trossets d'història, tot és un munt de peces que conformen el que és doncs, la història de la humanitat, per entendre'ns. Ja ho sé que ara m'he posat molt transcendental, però d'una manera o altra és aquesta, no? La historieta que poden tenir cadascú i que serà privada i que ningú sabrà, doncs també ajuda que després passi tot el que hagi de passar. Per tant, de quin bocí d'història parlem avui, Joan Ramon?
Pues mira, jo crec que ja que ho tenim recent, dissabte passat va haver al col·legi la sisena trobada, o la sisena jornada que organitza el Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, que és una entitat jove perquè porta això 6 anys d'existència, i va néixer precisament per gent del Segrià no visquent a Lleida, de los pobles, per reivindicar una cosa que potser a la comarca del Segrià no la tenim assumida, que és a l'estat Lleida com a ciutat, el fet de la comarca. Altres territoris de Catalunya la comarca la tenen molt més assumida. Però suposo que a la gent del barcelonès els pot passar el mateix, que són Barcelona i el barcelonès queda com oblidat. Al Segrià es passa una mica també, a vegades, no? Lleida se menja tots els pobles de la vora i cadascú també vol tenir dret a la seva personalitat, tot i que reconeixen que, evidentment, Lleida és un pes important, com és natural. No? Per aquesta raó va néixer aquest centre d'estudis comarcals del Segrià, no per descuidar Lleida, sinó per dir que Lleida forma part d'una comarca, a més d'un territori molt més ample, evidentment, i que tots els pobles del voltant del Segrià pues, que també poguessin tenir la sede. Llavors, per poder tenir aquesta unió de diferents estudiosos, de diferents persones que estan treballant temes de molts aspectes, de molts transversals, doncs es fan aquestes jornades que cada any es fan en un poble diferent i que després s'editen en una revista xulíssima, molt ben editada, d'aquestes modernes, encara en paper, però que després també es penja digitalment, però encara en paper.
Però escolta, veus, aquesta cua que has dit ara, encara en paper, fa 20 anys, sí. Hagués semblat, bueno, i ara que ens expliqui, però en canvi avui en dia s'ha d'especificar perquè sí que és veritat que el tema del paper està pegant un retrocés interessant, eh?
Total, i el que són revistes aquestes més tècniques, perquè aquesta no deixa de ser una revista tècnica, pràcticament en molts llocs està desapareixent ja el paper, ja solament ja es penja directament allí al núvol,
sí.
I allí te lo vas a buscar, i evidentment...
Si a veure, que això és molt còmode, però el dia que falli el núvol ja veuràs, eh?
Espero que no passi, perquè llavors això que ens agrada el cinema i la ciència-ficció a vegades és el que seria dramàtic, no?
Sí, sí.
Perquè perdrem l'arxiu de la humanitat totalment i això sí que paraules majors, eh? I tant que...
S'ha de tenir còpies de seguretat de tot, perquè, bueno, no saps mai.
I tant. Sí, com es fan aquells vivers que es fan allà de la memòria d'aquesta genètica de les plantes i dels animals i tot això, pues hauria d'haver també tot el coneixement que ha fet la humanitat que no es pugui perdre, perquè això és el que queda, és a dir, el que diem de les persones quan perden la memòria malauradament per una malaltia tan trista com l'Alzheimer, sí, que deixen de ser
sí, sí, sí,
pràcticament persones, doncs és el mateix. Si una societat, una humanitat perd la seva memòria, malament rai, en aquest sentit, no? Bueno, i dit això, doncs evidentment, aquestes jornades que fan aquesta revista Xicar, i s'editen, i per tant, la gent els pot veure, però primerament se fa la jornada anteriorment. Llavors, aquest any s'ha triat el col·legi, i evidentment, entre les diferents aportacions que s'han fet, ha hagut coses que van pues, tan interessants com poden ser precisament de xerrades com la població que hi havia a Lleida en el segle XVIII, com havia evolucionat aquesta població de Lleida, a altres aspectes com poden ser, per exemple, pues, el Guaire, una població en la que hi havia un personatge tan destacat com era Josep Ferreny, o potser el que va fer Josep Varela, que va parlar dels conflictes que va haver entre els dos grans empresaris de l'energia elèctrica, com és l'Emili Riu i el Pearson, i també la relació que van tenir amb Cambó, que això va ser la descoberta, que Cambó llavors va acabar heretant els negocis en Hispanoamèrica de les hidroelèctriques. En aquest sentit, recordar i reivindicar la figura de l'Emili Riu, que va ser un dels pioners del Pallars, precisament, en tirar endavant la central de Cabdella, no? Una referència amb un element molt desconegut que hi ha a Seròs, que és el Palau dels Montcada, un palau que van fer els Montcada, la família Montcada, i que hi ha una escala renaixentista meravellosa, un edifici que està en un estat desastrós, però que d'alguna manera s'està reivindicant perquè no pugui perdre's, no? Una referència que també es va fer al 5è Congrés de Metges de Llengua Catalana, que es va celebrar a Lleida l'any 1923, i que lo divertit era els horaris, perquè començaven a les 3 i mitja de la tarda, són unes coses que actualment pues, sempre són a les 4, 4 i mitja, els dinars eren bastant pantagruèlics, i el curiós és que una de les sortides que van fer, el 1923, que va ser Pujol a Cervella per gaudir del monument, quan encara era caserna, no? Mm-hmm. Per exemple. I, per exemple, evidentment, de la Guerra Civil no es podia deixar de parlar, i se va parlar de Vilanova de la Barca, del cap de pont que es va produir el mes de maig, d'ara fa, precisament, 80 anys, i que va ser un dels menys coneguts. Després va fer un accent especial per les dones. Per exemple, es va parlar de Pepita Sasgaioles, aquesta persona no massa coneguda, que va ser una gran il·lustradora del segle passat i que veritablement aquesta reivindicació va sortir com a molt clara, i també pel fet, per exemple, de la tradició de les cançons populars, que en el Segrià, en la recerca que s'ha fet en el cançoner popular, s'ha trobat que la majoria de la gent que conserven cançons són dones. Solament es va trobar de 60 persones que es van entrevistar, un home i l'altre en tot dones que havien conservat aquesta memòria de lo que és el cançoner popular. Llavors, aquesta reivindicació permanent que hi ha pel tema femení pues, es va demostrar en aquest sentit pues, que era una de les reivindicacions a anar fent, també, i que el Segrià, en aquest cas, pues, també calia tenir-ho. No? També, en aquest sentit, pues, es va fer alguna altra aportació des d'un punt de vista també més concret, com va ser, per exemple, pues, parlar de les fortificacions que hi ha al Segrià, o jo mateix, que vaig poder aportar el que és el Tossal de la Nora, un tossal dels quatre grans tossals que tenim a la plana de Lleida, el Turó de la Cervella, el Pedrós, que està al Batàrrec, el de Moradilla, que també està al Terme de Lleida, tocant el Salamús, i el de la Nora, que està compartint entre el Col·legi i Vilanova de la Barca, però que és un que potser per proximitat els al Col·legi se fan una mica més seus, i que és un dels grans testimonis, a part de que és un lloc que té unes vistes magnífiques sobre la vall del Segre i té tota la història geològica de com se va formar aquell lloc en el que ens trobem, en el que és l'ocupació d'aquests tossals des de l'època del bronze, en època medieval. Aquí hi ha una necròpolis d'aquestes rupestres excavades a la roca, a més, trinxeres de la guerra, perquè també va ser en el front de fa 80 anys, doncs els republicans lo van fortificar, i són unes de les trinxeres, precisament les que hi ha al Tossal de la Nora, probablement les millor conservades, perquè estan excavades a la roca, aquesta roca arenisca d'aquí del país, però que fan unes sigassagues magnífiques, que es poden gaudir i veure-les de manera extraordinària.
Home, devien de costar més de fer, però sí, també han durat més.
Correcte, perquè les altres totes les han desmoronat, clar, i han quedat més colgades, i llavors creix la vegetació i aquestes, tot i que estan brutes, que caldria fer una operació de neteja, i en aquest sentit. I llavors, ja que estaven al Tossal de la Nora, per recordar, per exemple, pues un, els més veterans recordaran un restaurant famós que hi havia a peu de carretera, que era el Molí de la Nora,
sí,
que malauradament ha desaparegut. Ara és pràcticament arqueologia. Si un s'atansi allí, hi ha restes de paviments i poca cosa
més. Anava a dir que ha desaparegut, és quasi bé literal, eh?
Sí, és brutal, sí, sí, és brutal la desaparició. És que ara és un autèntic jaciment arqueològic. Sí, sí, si vas allí, entre la vegetació, pots trobar restes d'això, dels murs i dels paviments. Perquè va ser un dels restaurants que entre... es va fundar com un hostal de carretera a finals dels anys 40 i després va ser un dels més afamats i va ser la primera guia Michelin de les Terres de Lleida, és a dir, que poca broma. Per tant, en aquest sentit, recordar el Moncusí, que va ser el que va tirar endavant, el que malauradament va tenir una mort sobtada, pues ja se va acabar tot el projecte de restauració i que era una de les referències. Per tant, tot s'altra nota aquesta vinculació també al món de la gastronomia i també al món del motociclisme, a vegades que tot s'ha anat estrany, perquè la penya motorista de Lleida necessitava un espai per poder fer les seves curses, les seves carreres, i entre l'any 73 i els anys 90, bàsicament, van fer a la zona de la Nora un circuit que probablement no van ser massa respectuosos amb el que seria el jaciment arqueològic ni el jaciment natural, que ara està protegit perquè hi ha les timonedes i hi ha, inclús aquí a la Nora, hi ha una plantació de ginestes que és bastant singular. I, bueno, aquests aspectes que tenen aquests jocs SK, que els fan impressionants, però, bé, també inclús que ara ja està abandonada les pistes que va fer la penya motorista, però queden allà els pneumàtics per marcar una mica i també com unes restes arqueològiques. Per tant, és un tossal que malauradament l'excursió que es volia fer ahir per visitar-lo in situ no es va poder fer perquè la pluja va estar molt generosa.
Bueno, tenim una tardor passada per aigua interessant,
per això,
eh?
Per això mateix.
Que és bo, que l'aigua és bona.
I si cau
d'aquesta manera també, eh?
Correcte, torrencialment.
No, però d'aquesta manera és bo, eh?
No, però anaves al tossal i jo vaig anar al dissabte per acabar de rematar-lo a veure com estava, i una zona que normalment està seca i
en
pols,
mare
de Déu, estava enfangada per tot arreu el dissabte. Per tant, ahir ja no sé com estaria.
Per això
es va decidir deixar-lo per la primavera, no?
Molt bé.
Bé, i aquesta jornada, bueno, va tenir altres moltes més comunicacions i una visita al poble del Col·legi, que també val la pena que la gent ho vegui, de la mà del Daniel Rubio, un historiador d'allí local, doncs es va conèixer el que és la formació del poble com una petita vila closa, entre l'església i el carrer del Fitxà, el centre de Mengol Pidó, un centre dedicat a la Guerra Civil, un memorial dels pocs que tenim a les Terres de Lleida, d'un personatge que va fer una cosa molt curiosa, no sé, estem malament de temps, suposo, no?
Bueno, estem fora de temps, però... o sigui, que ens ho haurem de guardar pel proper dia,
pues
això.
Pues ho guardem pel proper dia, jo parlem amb més calma perquè s'ho mereix també la història de l'Ermengol Piró i del centre de recuperació de la Guerra Civil que tenen al col·legi que val la pena de veure. Per tant, va ser una jornada intensa per recordar aquesta gent que té interès pel Segrià i que són la majoria de la gent que té interessos culturals pel territori i reivindicar aquest esprit de comarca que també, d'alguna manera, em permís amb tot el carinyo per Lleida que s'ha de tenir.
Doncs el que us deia al principi, bocins d'història, entre d'altres, per exemple, hem parlat d'aquest restaurant que ha desaparegut. Segur que hi ha alguna persona que ens escolte que ens podria explicar alguna història d'un dia que hi va anar o d'alguna celebració que hi va fer o d'algun menjar important. Per tant, tots són bocins d'història i això és el que parlem amb el cap d'arqueologia de la Diputació de Lleida tots els dilluns a l'espai que porta aquest nom, bocins d'història, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, gràcies i bona setmana.
Lo mateix, adéu Ricard, a tots.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, fem braços i per començar aquesta setmana obrim la finestra dels records, la del Joan Bellmunt, que cap a on ens duu avui?
Bé,
potser
a cap lloc,
ah,
perquè l'encapçalament, el títol d'avui és La vida d'abans.
La vida d'abans.
Per tant, obrim la finestra, ja que parlem de records,
va,
que millor que fer un repàs per aquesta vida d'abans. I què passa? Pues que tot ha canviat, sobretot la vida als pobles. Abans, cada família era gairebé autosuficient i, sense moure's de l'àmbit local, trobava pràcticament tot allò que li faltava. Només visitant un cop al mes el mercat de la vila en tenien prou. Les malalties les curaven amb remeis casolans i no s'anava al metge fins a l'últim extrem. La cultura no preocupava gaire els pares i, de tota manera, n'hi havia prou amb el mestre del poble, que a vegades era el capellà, o el del poble de la vora, que explicava les quatre regles als infants. Moltes persones no sabien ni llegir ni escriure perquè des de molt jovenets havien hagut de començar a treballar per ajudar la seva família. La vida era molt dura, però no coneixien res més. Vivien en un món tancat, sense cap mitjà ràpid de locomoció. Només els mercats, les fires i les festes majors possibilitaven les relacions socials amb la gent d'altres contrades. Per a un pagès, per exemple, viure en una vila o en la ciutat no significava cap avantatge important, perquè tot arreu les comoditats eren si fa no fa. El jovent en tenia prou ballant al compàs d'un acordió. Els casats passaven les tardes de les festes fent tertúlia. La barberia del poble era, sobretot els dissabtes, un lloc idoni de trobada per comentar els esdeveniments. I gairebé tothom s'afaitava només un cop a la setmana. I la majoria tenien a conduir el barber per tot l'any per dues o tres pessetes de quota anual. Tot això era, Ricard, la vida d'abans.
Però, a veure, amb aquests preus és d'abans abans, eh?
D'abans abans. I la dita d'avui, per això, diu... Salut i pessetes, i el demés són punyetes. Avui ja no arribaria, salut i euros i el demés.
No. No,
però la dita d'abans ens deia salut i pessetes i el demés són punyetes.
Sí, senyor. Gràcies, Joan.
Molt bé, fins demà.
La una, mediodía en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
No se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada. Palabras del presidente de la Conferencia Episcopal en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria que ha arrancado esta mañana. Monseñor Ricardo Blázquez asegura que la Iglesia tiene la firme decisión de erradicarlos.
Los pecados, que en ocasiones son también delitos, deben ser reconocidos humildemente ante Dios y sin pretextos ante los hombres. No se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada.
Un discurso del presidente de la Conferencia Episcopal en el que Monseñor Blázquez también se ha referido a la necesidad de diálogo en nuestra sociedad.
El diálogo debe ser la manera a que inclina la dignidad personal en relación de unos ciudadanos con otros y exige el trato democrático de sus representantes. El diálogo requiere unas actitudes de apertura en los interlocutores para discutir las cuestiones sobre las cuales tienen competencia y dentro de un marco general compartido.
Y todo ello en un lunes en el que la Unión Europea y el Reino Unido afrontan una semana decisiva para el Brexit. España pone ahora reservas a ese acuerdo y es que, según ha asegurado el ministro de Exteriores Borrell, España podría dar el no. ¿Cuál es el motivo, corresponsal José Luis Concejero?
El problema vuelve a ser Gibraltar. España se pone seria y amenaza con no ratificar el acuerdo del Brexit si no se cumplen sus expectativas. El futuro del Peñón dependerá de la negociación entre España y el Reino Unido. Europa queda totalmente al margen. Ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Y hasta que no quede claro entre el acuerdo de retirada y la declaración política, pues no podremos dar nuestro acuerdo.
Hay tiempo hasta este domingo, cuando tenga lugar la cumbre sobre el Brexit, para aclarar este punto. España, por primera vez, pone reservas al acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El ministro de Fomento ha dejado entreabierta la puerta y Podemos se pone en marcha. José Luis Ábalos ha dicho esta mañana que no descartan un adelanto de las elecciones generales al 26 de mayo y hacerlas así coincidir con las municipales y autonómicas. Tras escuchar a Ábalos y conscientes de que no hay opciones para sacar los presupuestos adelante, Podemos ha convocado un Consejo Ciudadano Extraordinario para analizar ese posible adelanto electoral. A esta hora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios tras reunirse en Rabat con el primer ministro marroquí. La seguridad y la inmigración han sido dos de las claves del encuentro.
Y por eso he transmitido al primer ministro y al Gobierno marroquí la voluntad del Gobierno de España de profundizar en esas relaciones. En materia de seguridad, en materia de cooperación en relación con la migración, en la que quiero compartir que esta es una responsabilidad compartida también del Gobierno de España.
Sobre el hipotético adelanto electoral, Sánchez acaba de decir que es competencia suya, una evidencia, y no ha descartado ese último domingo de mayo como fecha para esas posibles generales. Ni lo descarta ni lo admite. Está previsto, por cierto, que el rey de Marruecos, Mohamed VI, reciba en las próximas horas al presidente del Gobierno. Y en Japón, la policía de Tokio ha detenido al máximo directivo de Nissan Motor, Carlos Ghosn. Está siendo investigado por supuestas irregularidades en sus finanzas personales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española de fútbol cierra un año 2018 pues bastante en negro, Corrochano.
La victoria por 1-0 ante Bosnia termina con un año para olvidar de la selección española, que ha tenido tres entrenadores, Lopetegui, Hierro y Luis Enrique, una eliminación en octavos de final en el Mundial de Rusia y que finaliza con un segundo puesto en un grupo de tres en la Liga de Naciones. La victoria de Inglaterra sobre Croacia echa a España de la final a cuatro de la Liga de Naciones. Este que van a escuchar es Luis Enrique tras ganar a Bosnia con gol de Brais Méndez.
Hombre, claro que podría ser mucho más negro. Imagínate si te gana Bosnia. Ya tendríamos un cocidito caliente ya bien armado. Siempre puede ser peor. Quizás después de ver cómo empezamos los dos primeros partidos, todos esperábamos la clasificación. Lo que sí te puedo decir después de analizar es que no esperaba que mi equipo estuviera, en cuanto a las cosas que les he pedido, a este nivel. Y estoy contento, satisfecho. Me hubiera gustado más que hubieran empatado. Pero nos centramos en la clasificación del europeo, nos centramos en que estamos ante una nueva generación de jugadores y la selección yo creo que tiene buena pinta.
Pues eso es lo siguiente de España. El día 2 de diciembre sorteo en Dublín para la clasificación de la Eurocopa que se va a jugar en diferentes países. Cambio de entrenadores en segunda división. El último es Curro Torres por Sandoval en el Córdoba, además de José Alberto López por Baraja en el Sporting y Paco Herrera por Manolo Jiménez en la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, este lunes en El Espejo contáis que por primera vez se ha concedido uno de los premios Ratzinger de teología a un arquitecto.
Pues sí, en los últimos años el jurado de este premio ya venía abriendo el ángulo y ha galardonado no solo a teólogos, sino también a lingüistas, historiadores y músicos. Pero este año la sorpresa ha sido la elección de un arquitecto de fama internacional, el suizo Mario Botta, autor de todo tipo de edificios, entre ellos algunas iglesias como la Catedral de Vie, cerca de París, o la famosa iglesia cilíndrica de San Juan Bautista, en la localidad alpina de Mogno. En el discurso de entrega de los premios, el Papa Francisco subrayó que el compromiso del arquitecto que crea un espacio sagrado en la ciudad es de altísimo valor, especialmente ahora, cuando corremos el riesgo de olvidar la dimensión espiritual en los espacios urbanos, favoreciendo así su deshumanización. Pues la historia de este premiado y de su singularidad la contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía, COPE.
Doncs apa, que estem ja informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Anem camí cap a dos quarts de dues, tema dilluns, i per tant obrim la Nacional 240. A veure qui arriba per la Nacional 240. Bon dia.
Bon dia, Ricard Álvarez, com estàs?
Quin luxe, això, eh?
Has vist?
Jo apreto el botó, dic bon dia, i em surt la Mònica.
Sense trànsit, sense embussos, semàfors...
Sense
bé,
peatges.
Perfecte, és comodíssim, això.
Ull, que per cert, l'altre dia llegia que si al final acaben fent la dichosa autovia de Lleida a Tarragona, per aquesta Nacional 240... que després les volen fer de pagament, les autovies.
Ai, Ricard, no m'espatllis la setmana, que és dilluns només, eh?
Que no sortirem... O sigui, paral·lelament tindrem l'autopista de pagament i després l'autovia, que també ens la faran. En fi.
Això, ja, mira, això un altre dia. Avui parlem d'un tema que jo crec que és més interessant, fins
i
tot.
No, i és molt interessant. No? I molt important.
Importantíssim, sí, sí.
Però molt, 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 eh? Escolta, mira, normalment no t'ho faig, això, eh? Però jo ara et faig una sorpresa. Després te'ls presento.
Mira que m'acostumo.
Sí, sí, però jo ara tinc aquí uns convidats a l'estudi. Després te'ls presentaré, però ara només vull que et saludin. Diu-li hola a la Mònica.
Ai.
Hola, mare meva, quina rebuda, no?
Després
moltes
te'ls
gràcies.
Presento, eh?
Ah, vinga.
Fem una...
Jo també et presentaré a la convidada que tinc aquí, però sembla que no farem tan soroll des de Reus, eh?
Fem una aturada i...
molt curta.
I ens hi posem
molt
ja.
Molt curta, va.
¿Qué estás pensando?
Sigue Antonio Raid y a Marta Ruiz en arroba Mediodía Cope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Con esta última hora que decimos, la policía ha detenido en Panamá a uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados no solo por nuestra policía.
Querido Rafael.
Buenos días.
Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera. El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo sabe, habla de la rueda de un tractor y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Ahora en El Corte Inglés, financiación total 0% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el día 21 para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, financiación 0 gastos, 0 intereses y de 9 a 12 meses para pagar.
Y ahora con los supertecnoprecios, las máquinas Nespresso Inicia y Essenza Mini a 59 euros.
Y 60 euros de descuento en el resto de cafeteras Nespresso.
Adelántate al Black Friday con financiación total 0% El Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, Mònica, anem a encetar aquest,
sí,
aquest tema. T'has quedat amb ganes de saber...
M'ha agradat molt aquesta rebuda. Home, va, així una, comença la setmana amb energia, clar que sí.
Va, te'ls presento.
Sí, sisplau.
Mira, avui ens acompanyen quatre alumnes de quart de primària de l'Escola de Maristes de Lleida. Te'ls presento. Mira, està amb nosaltres la Edna Golamo. Edna, què tal? Bon dia.
Hola.
També està amb nosaltres la Carla Martínez. Carla, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ada Quadrat. Ada, bon dia.
Bon dia.
I el Max Álvarez.
Què tal?
Hola, bon dia a tots.
I a més els acompanyen la tutora de quart, la Laura Àguila. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Roser Seró, que és la coordinadora de Pastoral dels Maristes. Roser, bon dia.
Molt bon dia.
Guaita. Escolta, tu. Ricard, aquest estudi avui deu semblar el camarot de los hermanos Marx. No, no hi cap ningú més, no?
No, no, ja 6 micròfons, 6 persones.
Ah, Déu-n'hi-do.
Estic ple.
Molt bé. Mira, jo us presento també a la convidada que tenim aquí avui als estudis de Reus. És la Rosa Martilla, és la directora de Mas Pintat de Reus. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, tal? Rosa.
Ens feu una mica d'enveja, eh?
Sí.
Voldríem venir.
Molt, molt.
Voldríem venir a l'estudi.
Ara et passaré les fotos, llavors quin goig que fa això.
I tant. Escolta, i per què tenim aquestes convidades i convidat tan especial avui?
Bueno, pues perquè demà és una data important.
Uh-huh.
I a més, rebuscant amb la història, podríem pensar que havia de ser una cosa més o menys automàtica, que tothom ja estigués d'acord. I va que els hi va costar, als països a posar-se d'acord. Demà parlem dels drets dels infants.
Sí.
Però jo he estat llegint una mica la història, perquè, aviam, tot ho saps, però t'has d'informar una mica, i veig que fins a l'any 1990, fins al 90, realment, no s'acaba d'aprovar, realment.
La declaració,
sí,
no,
sí,
del,
sí,
dret,
sí,
dels infants. L'any 90, clar, pels nostres convidats d'avui, l'any 90 és prehistòria, però
sí, bueno,
per als grans això és fa no res, fa 4 dies.
Fa 4 dies,
I n'hi ha molts de drets dels infants, importants, destacats, però avui en parlarem d'alguns perquè volem saber, no, Ricard, l'opinió d'elles i d'ells, dels protagonistes,
clar,
no, d'aquesta història.
Bueno, no sé, escolteu, vosaltres sabeu què és un dret?
Sí.
Què és, sí, un dret? Edna.
Doncs jo crec que un dret és una cosa que, si ets persona, ja et ve, que no has de pagar per tindre-ho, i que tothom ens el mereixem tindre, i que normalment quan perds un dret no és perquè vols, és perquè l'ambient t'ha obligat a deixar-lo.
Mm-hmm. Carai, molt bé, molt ben explicat, Edna, molt bé.
Carla,
sí, sí.
Què has d'afegir?
Un dret és allò que els altres han de respectar de tu.
Ah, molt bé, sí,
mira,
sí, important el respecte.
Ui, ja,
ha sortit una paraula
sortit
important aquí, ja,
sí.
Sí, 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 no sé, a veure, Ada, tu què penses?
Un dret és algo que la gent ha de respectar per a que tindre un respecte, més que res.
Uh-huh. El respecte, torna a sortir, jo em vaig apuntant paraules, que important, sí, sí, i el Max?
Jo penso de que un dret pot ser algo que t'han de respectar perquè tu siguis feliç.
Molt bé, felicitat, també és important.
Mira, aquesta punta.
Sí, sí, m'agrada. Llavors, hem dit que n'hi ha molts de drets, no, Ricard? Nosaltres ens hem fet una mica els deures, però n'hi ha alguns que ens ha creat una mica l'atenció, no?
Sí, de totes maneres, vosaltres coneixeu el que es comemora el 20 de novembre, el Dia dels Drets dels Infants?
Sí.
Sí?
Sí, us ho han explicat,
sí,
a l'escola?
Sí, sí,
sí.
I els coneixeu de drets?
Sí.
Dels infants?
Sí, sí.
A veure, dieu-me'n algun. A l'atzar.
Dret a la igualtat.
Ahà, un altre.
Més, va.
Dret a estimar i a ser estimats.
Ah, Max.
Dret a la identitat.
Molt bé.
Dret a aprendre.
Ah,
important, també. Dret a aprendre, m'agrada.
Sí,
algun altre? Així...
Dret a jugar.
Ah, aquest m'agrada, eh? Max. Aquest m'agrada molt. La Rosa li agrada.
Dret a anar a l'escola.
Dret a anar a l'escola, sí, senyora.
Dret a estar amb la teva família.
Molt bé.
Carla?
Dret a tenir un lloc on viure.
Caram.
Ah, a l'habitatge, important aquí.
Max, a veure, un últim.
Dret a les cures especials i també al joc.
Ah, aquí, joc, eh? Ha sortit dos vegades.
Sí.
Dret a divertir-se i a jugar. Aquest és importantíssim, no?
Sí, sí.
Fixa't que estem parlant de drets, de moltes vegades de coses que donem per fet, però que s'ha hagut de posar d'acord als països perquè acabi sent el que us deia abans, que a l'any 90 es van convertir aquests drets en lleis. Drets en lleis, a l'any 1990, per preservar justament del que parlen aquests drets. Escolteu vosaltres, el tema del dret a la igualtat, com l'enteneu?
De que tu puguis ser igual d'algunes persones.
Edna.
Doncs jo crec que la igualtat vol dir que tinguis el sexe que tinguis, siguem iguals, que puguem fer lo mateix.
Molt bé, sí, senyora.
Ada?
El dret a la igualtat és tindre un respecte a la gent, en què estigui musulmana, hindú, és igual. S'ha de tindre el respecte.
Bueno,
molt bé. Molt bé. Mira, la Rosa sí, us sí. està fent que sí amb el cap. La Rosa, que més treballa també, no? Amb molts nois i noies de les vostres edats, i més grans i més petits, està
de
fent...
De tota manera, sí.
Està fent que sí amb el cap. Ho tenen molt ben après, això.
Molt bé,
eh?
Molt bé.
A mi m'interessa, per exemple, aquest que dèieu, a tenir una casa, no?, a l'habitatge. Això, què vol dir exactament? Qui m'ho explica?
Dret a que, per exemple, si tu... Hi ha molta gent que no viu a cases, que viu com, per exemple, al carrer, sí. o que ha passat una vegada i ara està... les seves cases estan destruïdes, i això, llavors, que tinguin un hogar per viure, per menjar, per dormir...
Edna?
I també m'he resumit, vol dir, el que ha dit la Carla, un lloc on està, on pugui dormir, on està calent...
Sí, important, eh? Això, que sigui un lloc que tu estiguis còmode, no? Que puguis estar còmode i tranquil, veritat?
I en família.
I vosaltres creieu que això és per tots els nens i nenes d'arreu del món, o només vosaltres que viviu aquí, per exemple?
O sigui, hauria de ser per tots, però...
Sí, però no...
Creieu
no
que tots els nens ho gaudeixen, això?
No.
No,
veritat.
Però estan molt lluny els que no?
Sí.
Bueno...
Bueno, una mica.
Alguns a prop i alguns lluny.
Molt bé, exactament. Alguns a prop. Mira, amb la Rosa, ara parlàvem abans de començar, i em deia que ella fa molt poquet, acabes de tornar d'un país on no, per exemple, tots els nens tenen aquests drets, no?
No.
Bé, els tenen, però no es du a temps.
Els poden gaudir,
clar.
No? Com d'altres, com vosaltres, no? Vaig estar a Etiopia amb la meva filla, amb un voluntariat, i realment, doncs sí, va ser impactant, perquè realment nosaltres, doncs clar, ja donem per, no, per fet, o ho tenim molt assimilat, de que hi ha coses que són molt normals a la nostra dia, tindre un habitatge,
aigua
corrent, tindre una escola amb unes condicions, no? I allà realment, doncs, no és així. Clar, estàs en aquell país que és això, no? Que no tenen ni, és que ni una quarta part que nosaltres.
Clar.
I els nens, feliços.
Són molt feliços.
És aquí,
clar,
on vull arribar jo.
Aquí és important, no?, la percepció, la importància que donem a unes coses o a les altres. Escolta, a mi m'agradaria saber, a l'Edna, la Carla, l'Ada i el Max, com heu après aquests drets? Us ho han ensenyat la Rosa i la Laura, que són avui, i altres professors també a l'escola?
Doncs no, a l'escola també ens els ensenyen,
sí?
I els practiquem.
Els practiqueu com?
Doncs quart, aquest any, anem... amb els nens de la llar a jugar amb ells i farem el dret de jugar. I portarem joguines de quan érem petits, i així ens acollirem o estarem una estona amb un nen de P1 i una nena, i així jugarem i ens ho passarem bé.
Ah, caram,
Molt bé, però s'ha de jugar, s'ha d'aprendre a compartir, no?
Els nens de la llar els veieu molt petits, vosaltres?
Sí.
Ah, imagina't. Sí. Quants anys teniu, per cert?
9.
9, eh?
8 i 9, eh? Els de la llar els veuen molt petits, eh? Escolteu, dret a l'habitatge, que això n'hem parlat. Sabeu, els adults, com aconseguim un habitatge?
Ai, Déu meu.
Com?
Treballant.
Ah, treballant.
Costa molt, veritat, aconseguir-ne un?
Sí.
I tenir aquesta aigua calenta així fàcil a casa?
Sí, per això tenim que cuidar i no gastar l'aigua que utilitzem, perquè hi ha molta gent que no pot quasi ni beure i beu aigua dels rius que no està colada i això.
Exacte, molt bé, molt bé.
Molt bé, sí, exactament. Sí, sí. Clar, perquè... Digue, Ricard.
No, dic que hi ha un altre dret que també ha sortit i que n'hem parlat i és un altre que també donem per fet, és el dret a divertir-se i a jugar. Mm-hmm. És curiós, o sigui, al final això resumeix a deixem els infants que siguin infants.
Vosaltres com ho veieu això? Creieu que és molt important tenir un temps per divertir-se i per jugar?
Sí.
Sí, aquí heu estat molt d'acord, eh?
Espera, que ara riurem. Escolta, vosaltres quan jugueu, amb què gasteu el temps jugant?
A l'escondite.
A l'ordinador.
Aquí ha sortit.
Amb les pilotes.
Ah, molt bé.
És que jo ara també jugo o parlo.
A vegades sí.
També. A més de jugar, sí. Parlem i expliquem algunes coses que ens han passat, per exemple, cap de setmana o el dia de la setmana.
Si el dilluns us poseu al dia.
Sí. També se podria divertir fent esports.
Escolta, fareu per ser alguna cosa especial demà a l'escola per celebrar aquest Dia Universal de la Infància, aquest Dia dels Drets?
Doncs sí, doncs ens reunirem a la ESO i primària i... ens faran algunes coses,
activitats, jocs,
sí, i també lo dels nens de la IAR.
Ada.
A quart C farem un escape room. Ens vindran els de la ESO a fer un escape room.
Ah, un escape room. Això està de moda, fa uns anys. Jo no ho he provat mai, encara.
Jo sí, però és molt divertit. És molt divertit, sí. I una pregunta que jo tinc. A veure, Edna, Carlada, Max, aquests drets que us expliquen a l'escola i que ho treballeu a classe, després, quan arribeu a casa, ho expliqueu als pares, allò dinant o sopant? Diu, mira, hem treballat això, sí? I ells ho sabien, ja? Ho coneixien?
Sí.
Segur que ho expliqueu a casa, això.
Sí.
Que no ho expliquen tot, eh? Dono fe, eh?
No, perquè jo tinc aquí mireu, la Rosa, m'has pintat, és un centre molt maco de Reus, que per cert, si teniu oportunitat, us recomano que el visiteu.
Sí,
perquè, Rosa, vosaltres el que feu aquí és treballar amb nens i nenes, com ells, però també amb els pares. Sí. Les activitats són conjuntes sempre, eh?
Sempre. No, el nostre, diguéssim, missió principal és compartir l'espai de joc i d'oci, per dir d'una manera, i de conversa, però sempre pares, mares... i els seus fills, però no tan sols pares i mares, també cada vegada més és important la figura de l'avi i de l'àvia, no? No tan sols els avis que us venen a buscar a l'escola, perquè molts de vosaltres segur que també us venen a buscar,
sí,
no?
Sí, segur.
Sinó també que puguin venir a un centre, a un espai, i puguin també gaudir d'un espai de joc, que tenim un mas molt, molt maco, que realment és un espai... que és que tothom que ve es queda enamorat, perquè és així, no? Es va restaurar fa 10 anys i era una masia, i hi ha fins i tot unes pintures restaurades, un safareig, i llavors el que fem per grups, doncs dinamitzem un joc, però també propiciem la conversa i el compartir aquest moment de criança,
clar, vale?
Que és el més important, és a dir, que jo acabo de tindre un fill i estic en un moment de necessitat de compartir com me'n sento, no? Tinc un bebito petit i necessito parlar d'aquesta sensació, no?, primerenca.
Tinc
o no.
Tinc dubtes, no?
Dubtes, ho puc compartir amb un grup, no? Que és això, com compartir ens fa que totes les situacions doncs no siguin tan, no?, ens allugerin.
Clar, treballar en grup és millor, no?, nois i noies?
Sí,
veritat? Sí. I en aquest cas, ells ens han dit que ho expliquen a casa, Rosa. Això t'ho trobes? Els pares i mares, o avis, o àvies, o tiets, venen ensenyats una mica? Saben de què va, això?
Bueno, no? Sí, hi ha... Diem que de vegades sí, no? De vegades, no? El que és... clar, és que realment des de l'any 1990, no?, que estàvem parlant, no?, la convenció que es va aprovar, però jo, és, més que tindre-ho en paper, el que són els drets en si, no, és propiciar les famílies aquests moments i no tan sols, no, amb un missatge, que és important, no, que des de l'escola ja se vagi, no, inculcant, nosaltres des de les famílies, no, doncs, fer-los que aquest moment de criança, no, fer-los presents, que és molt important per assentar unes bases de seguretat amb aquests fills, que seran quan més grans, no? s'han de sentir doncs, segurs en la seva vida, que els hi vindrà. No?
És que és un treball amb dos fronts, això.
Amb dos fronts, exacte.
Roser, escolta, jo, vosaltres a l'escola, això com treballeu els drets? Perquè els nens vagin entenent què és un dret i quins drets tenen.
Doncs mira, a l'escola ens proposem tot el treball dels drets, de la justícia social i els valors com un fonament sobre el qual es construeix tota la resta de l'aprenentatge, no? Després és una cosa que procurem que es vagi treballant durant tot el curs, en cada moment que hi ha una oportunitat per fer-hi referència. I després hi ha moments especials, que són les dates que al voltant del dia que se celebra, doncs que fem més èmfasi en aquest aspecte, no? Nosaltres a l'escola tot aquest treball el fem, l'assignem a diferents cursos. Per exemple, el drets dels infants, doncs ho assignem als alumnes de segon d'ESO. Després, ells cada any són els que són els encarregats de pensar una activitat per dinamitzar i fer algun acte conjunt el dia 20 de novembre.
Si són els alumnes, els que pensen les activitats?
Sí, l'activitat central, especial d'aquell dia, diguéssim, no? Després nosaltres, com a equip de pastoral, facilitem a tot el claustre de professors una sèrie de materials i recursos perquè durant tot el mes es vagi fent aquest treball a les aules i també durant el curs, quan s'esdevingui adient, no? Però aquest dia especial doncs, ho preparen els alumnes de segon d'ESO, que és el que us han explicat elles, que han preparat un escape room pels alumnes de primària. Després ells s'han organitzat per grups cooperatius i s'han repartit per les classes de primària i aniran demà a fer-los un escape room basat, centrat en els drets dels infants.
Clar, és que és molt important això que has dit també, Roser, de ho treballem, no? Evidentment no és només un dia, no? Ho treballem durant molts més dies, durant cada dia, no? I també ho apuntaves abans tu, Rosa, no? Sí, més que els drets en si, són els valors, no? Això, el que ells, com molt bé ens han explicat els nostres mini convidats i convidades d'avui, no? Que ens han dit el respecte, que important és que entenguin, no? Encara que siguis d'una altra religió o d'una altra raça, no?
Sí, sí, totalment d'acord. I estiguin presents en aquest moment de vida, no? Que a vegades això, no?, ens passa tan de pressa que no estem presents en aquest moment de criança, de poder compartir, no?, de poder estar amb el teu fill, amb el joc, no?, amb la mirada, amb altres famílies que estan en el mateix moment que amb tu, no? Uh-huh. I que, bueno, en el nostre cas, amb Has Pintat, el que es produeix és que hi ha tan bona sintonia, perquè és així, amb els grups que es formen, que segueixen en el futur, van continuant aquests grups, se fan aquestes tribus que continuen actives amb els anys que em trobo. Clar, que trobo que ara continuen amb els seus grups, perquè s'han format.
Fixa't que hem començat parlant de drets, que potser és una paraula així més freda. Hem arribat al tema de valors, que jo crec que aquesta ja és important, i després jo crec que també hauríem d'incloure el tema d'hàbits, és a dir, convertir-los en un hàbit. La Roser ho explicava perfectament. Hi ha aquestes dates concretes en les que es dona doncs, més peu per treballar-ho, però, Roser, això ho treballeu durant tot l'any, és a dir, en qualsevol situació podem aplicar el dret corresponent i explicar-ho com un valor.
Sí, sí, i referent al dels hàbits que comentes, els hàbits és on ens centrem principalment ja des de la llar d'infants. O sigui, els bons hàbits et creixen ja des del minut zero.
Clar.
I és una feina important, els hàbits de convivència, de relació, de respecte i tot això, és una cosa que des de ben petitets ho treballem i és quan té sentit.
Laura, els pares, perquè clar, la Laura és tutora i per tant tracta tant amb pares com amb els alumnes. Els pares ho tenen ben entès, això? És a dir, som conscients i de la importància que té i de mantenir uns hàbits i de fer unes reaccions concretes amb alguns fets?
Ara vols que et fiqui una mica d'espiles, no? Bueno, bé, penso que potser sí que els pares entenen, no? Doncs que aquests drets doncs, no només és una feina de l'escola, sinó que també doncs, s'ha de treballar a casa. Nosaltres realment doncs, el que intentem és doncs, que els alumnes doncs, que a l'escola doncs, puguin ser crítics, puguin ser empàtics, puguin participar, puguin una mica que tinguin aquesta objectiu doncs, de voler transformar el món, no? en un futur i també doncs, clar, és el que comentem, no? Doncs que és feina nostra i també doncs, és feina dels pares i mares.
Clar, vosaltres quan ho penseu a l'escola no podeu incloure a l'activitat pròpia als pares, perquè es fa tot amb horari escolar, per tant, suposo que veieu també la importància del que fa la Rosa Martí d'aquestes activitats conjuntes. Eh?
Sí.
Roser.
Sí, i referent a això dels pares, que pensem que tant a l'escola com a la família la millor manera d'educar i d'ensenyar és l'exemple. Per tant, és bàsic, sí. Que a vegades no cal explicar tant, sinó ser un model correcte, un model positiu, no? Que nosaltres, per molt que diguem, doncs hem de, tots som iguals, doncs si els nens veuen a casa o a l'escola que nosaltres no tractem a tothom igual, doncs perdem tota la força, no? Tot el sentit.
Sí, si veiéssiu a la Rosa està fent un que sí amb el cap. I tant, quanta raó, no? Quanta raó.
Ens hem quedat curts de temps. A veure, Max, que fa estona que tens la mà aixecada. És que els he dit, en lloc de parlar tots alhora, aneu aixecant la mà
i som molt aplicats, no?
És que hem d'acabar, que estem a dos quarts.
Digues, Max.
Doncs torno amb allò de resumir tot el que fem, doncs...
Doncs
no...
Que mono.
El que fem... Els pares no ho expliquem tot, perquè si no ens passaríem tota l'hora explicant tot el que han explicat i això. Ah. Doncs fem com un mini resum.
Sí?
Bueno. Sempre ens deixem alguna cosa, el mini resum. Sí.
Vale, el cotxe, vale. Normalment no fas el cotxe,
sí.
Això.
O al vespre. Al vespre a la nit, això
bueno,
també.
Avui sopant els explicareu que heu estat a la ràdio, clar.
Sí.
Com ha anat tot plegat, no?
Us ha agradat
tot
o no?
Passat?
Sí.
Vinga, ara ja sense aixecar la mà.
Però ja ho saben.
Ja ho saben. Sí, que havíeu vingut, ja ho sabem.
Però com us heu passat, no ho saben.
No.
Això ho heu d'explicar.
Doncs, molt bé. Escolta, moltíssimes gràcies per venir, eh? Torneu quan vulgueu. A mi m'ha agradat molt tenir-vos per aquí.
Vale.
Han estat amb nosaltres avui de quart de primària dels Maristes, la Edna, la Carla, l'Ada i el Max. Gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Bon dia. I també la Laura i la Roser. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
I la Rosa Martí, la directora de Mas Pintat de Reus. Gràcies, Rosa.
Gràcies per convidar-nos.
Doncs, Ricard, nosaltres arribem ja al temps límit. L'hem passat. Escolta, acaba de passar bon dia, eh?
Igualment.
Parlem demà.
Demà, adéu.
Coneixes la CR Outlet a Lleida? A la CR Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la CR Outlet. Dona, a què esperes? La CR Outlet. Doctor Fleming 11. Lleida.
El Black Friday ja tornes aquí. 50% de descompte en totes les tarifes del periòdico. Gaudeix de tots els avantatges al millor preu només aquesta setmana. Entra a subscripcions.elperiódico.cat o truca al 902 14 33 00.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusules sòl i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Hola. Tu no ho saps, però et mereixes una ovació. T'aixeques els dissabtes a les 8 del matí per portar la teva filla i les seves 5 companyes de l'equip de futbol al partit. Dissabte rere dissabte. Matina que matinaràs. Cada...
Vinga, que ens fem un selfie!
Veus com et va passant la vida. Però tot i això, ho fas. Per això, tu et mereixes aquesta oferta. Land Rover Discovery Sport Pure Tech Edition per 31.700 euros. Oferta vàlida fins al 30 de novembre. Finançat amb FCA Capital Espanya EFC.
Jaguar Land Rover Portolés. Avinguda Rovira Roura, número 68, Lleida.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia. Y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
para cazar.
Si sangra.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
¿Sabe qué es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Y sabe qué es prevenible y tratable? Descúbralo este miércoles 21 de noviembre, Día Mundial de esta patología, en Herrera, en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en la compañía farmacéutica GSK hablando de la EPOC y de los avances en la lucha contra esta enfermedad. GSK, líder en investigación de enfermedades respiratorias.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Quatre i mig per sobre de dos quarts de dues. Seguim camí cap a les dues. Dilluns 19 de novembre del 2018, a hores d'ara amb 14 graus a la ciutat de Lleida, obrim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana que hi ha. Només entrar a l'Albert Square, cap d'esports del diari La Mañana, em deia... Mira, no cal avui. Albert, què tal? Bon dia.
Hola.
Bueno, tampoc han sigut tan dolents.
Home,
bueno, sí, sí, però
tu mateix, marques per terra.
Que sí, que...
Estomacada del bàsquet, empat del Lleida 4 al camp de l'Egea.
Bueno, però estàvem...
cap de setmana per deixar
estàvem
de
tan ben... estàvem tan ben col·locats que...
Ja tornem a estar.
Bueno,
i l'infantil del Lleida va perdre, també. O sigui, imagina, porto un cap de setmana, no?, que he estat a punt de no venir.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Bon dia tingui.
Tu també? Malament?
Desastre, home, desastre. Dos pel fer quatre gols a fora i no guanyava més. No, on l'hem vist, això, home?
Bueno, però el públic va estar entretingut. A més, ningú se'n va anar del marcador tota l'estona.
Sí, sí, però
el marca l'altre empate.
Sí, sí, però el públic no és el que 4-4, puja.
4-4, no. Escolta, que estem acompanyats avui també als estudis pel Diego Tamayo. Diego, què tal? Bon dia.
Buenos días, què tal?
El Diego és professional del ciclisme. I a més avui ens va explicar una història, Xavi, que ja veuràs, ja veuràs.
Igual parlem del carril bici.
No, una mica més dur. Però això de que sigui dur no té edat, i això ho demostra el Carlos Pardo, que té 16 anys i que està amb nosaltres també. Carlos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A més, el Carlos, després també us ho explicaran, que se'n van a fer una història que jo quan era jove ja m'hagués fet mal de cames, doncs imagina't ara. En fi, però abans, deixem això per després, però abans deixem que... Anem a fer, perdó, el repàs de resultats, Egea 4, Lleida Esportiu 4. Tot i això, el Lleida puja a la segona posició, zona de playoff, Xavi, eh? Seguim amb zona de playoff i a més hem guanyat una posició i estem a dos del líder.
És un cachondo, no? Ricard.
Home, clar, perquè vosaltres... És que cada setmana me diu el mateix.
Vosaltres veniu amb que tot ha anat malament.
Que el playoff s'ha de veure quan estiguem al mes de maig.
Bueno, però no està del tot malament. El bàsquet, això sí.
El problema del futbol, que és el que ha dit el Xavi, és que en una categoria com la segona B, amb el que costa marcar, amb el que costa marcar fora...
I que facis quatre gols i no
guanyis. Fas quatre gols i empates, dius... Sí, hi ha la vessant positiva de que el Lleida va remuntar tres cops, perquè sí, que ens avancem 0-1, però després es fiquen 2-1, 3-2 sí. I 4-3. Val, sí. Que ha marcat quatre gols fora de casa, val, sí. Però a veure, sobre el paper, Egea era un desplaçament assequible.
Sí, que és el que vam dir, però que s'hi ha d'anar i guanyar, eh?
Sí, no, clar, a tot arreu. Però l'Egea acaba de pujar de categoria, el seu crac és un lleidatà que aquí no el van voler, que per cert es fa un traje a mida, perquè xute quatre vegades i fa quatre gols, recordem que un li anulen, encara no sé ara per què el van anul·lar. A veure, ho parlàvem amb uns companys. Evidentment, el Levante pot guanyar el Bernabéu, el Betis pot guanyar el Camp Nou, però oi que ens sorprèn que el Levante guanyi el Bernabéu i el Betis guanya el Camp Nou? Doncs, home, s'ha de sorprendre que el Lleida, marcant quatre gols, no sigui capaç de guanyar el camp de l'Egea en una jornada que era fantàstica per donar d'una punyetera vegada un cop de puny sobre la taula i ficar-te líder. perquè sabies que el Villarreal B, Espanyol B, bueno, és un duel de filials, podia passar qualsevol cosa, al final el Villarreal guanya, però com que nosaltres el vam guanyar aquí, li tenim l'average superat, i l'Hèrcules tenia un desplaçament complicat a un camp com és el Collao de, del Coi, no? Dius, home, pues és un bon cap de setmana per donar un cop de puny sobre la taula, ficar-te líder i dir, que efectivament aquí estem.
A més, bueno, si, mala sort. Si s'hagués guanyat, no només estava líder dissabte, diumenge, perquè el jugat dissabte i els demés diumenge...
Tota la santa setmana.
Haguéssim estat tota la setmana líders empatats a punts amb el Villarreal.
I tu, a més, has pogut parlar tot el dia. Que anem líders.
Wow,
sí, sempre estem igual.
És allò que és una mica l'assignatura pendent, i ojo que no se'm malentengui, perquè la temporada de Lleida està sent molt bona, però és l'assignatura pendent, que és guanyar un d'aquests partits importants, entre cometes, no? Bé per la entitat del rival, o bé pel que pot significar sumar els tres punts.
El Berg, que fer quatre gols a fora és
i no se'n surt.
Home, a Lleida no se'n surt. És veritat, això que diu el Xavi, i el que deixo també, marcar a segona B fora de casa és difícil, i quatre gols encara és més.
I quatre jugadors diferents.
Però entenc que va ser un partit, doncs, obert. Amb, o sigui que no, ningú es va tancar al darrere.
No, vol dir que havia unes defenses que eren un coladero.
Va ser un partit horrible del Lleida de la primera part defensivament, sobretot per l'esquerra.
El
de Mesa, el xaval aquest que és de Lleida, juga a l'Egea, ens va fotre un traje mida a Soriano i Oriol per banda esquerra. De fet, a Soriano el canvia al minut 52, jo l'hagués canviat al minut 30. Va tenir un mal dia, no passa res, ha tingut bons partits. Vull dir, a veure, això és futbol. La setmana passada, a la mitja part, canvia Calavera. Bueno, si tu entens que hi ha alguna cosa que no funciona, no passa res. I és una de les coses que no entenc al futbol, no?
Sí, correcte.
Aquesta recança de no canviar un tio al minut 30. Doncs escolta, si ets un coladero i no tens el dia bo, i Soriano fem molts bons partits amb el Lleida, però no són màquines, doncs escolta, el canvies i ja està, no? Després també podem parlar de la carallotada per mi de deixar-te al Vistegui a la banqueta. En un partit en el que no tens a Tano. En el qual dius que el joc aeri serà important. Ostres, un central clar. Titular no hi és perquè està en la selecció dominicana i te petes a l'altre tio que en principi és el que fica el múscul al mig del camp, no? Bueno, són decisions, són apostes en aquesta...
I va sortir malament.
Va sortir greu, no passa res... Va ser que emprenya i a mi, com suposo que es nota, encara em dura el rebot. Bueno, jo estic molt enfadat.
Aviam, jo recordo, i això sí que és veritat, que cap allà a l'abril és quan comencem a dir, oi, te'n recordes d'aquells dos punts? Te'n recordes d'aquells altres dos punts d'allí? Te'n recordes?
Espanyol B, Levante, Teruel.
L'any passat vam estar tota la temporada recordant els punts del QE i del penúltim.
Bueno, és el que et dic, Espanyol B, Teruel, Levante, ara Egea. Badalona, aceptamos pulpo perquè van a comanar el partit, no? I ens expulsen a Soriano, i el penal i tal. Però el que dius tu és que són plomes, que després...
Sí, sí, clar.
I tu mires la classificació i és que realment la Lliga comença a trencar-se. Sí, o sigui, hi ha sis equips que van amb una velocitat, que són Hèrcules, Lleida, Baleares i els filials, que depèn del dia, i després la resta... Sí. És que li treus 5 punts al cinquè ja, a la jornada 13.
Aquest diumenge tornarà a ser clau, perquè tenen el Sabadell i el Sabadell...
Tenen en compte que el segon, tercer i quart estan empatats a punts.
Sí,
per això ho dic.
Ara va sent clau. El proper diumenge és a les 5 de la tarda a casa, davant del Sabadell.
Sí.
El Sabadell està lluitant per enganxar-se.
Per això ho dic.
És sisè amb 19 punts, i per tant... Doncs,
si guanyéssim...
És un d'aquests partits que dius, aviam, aquest s'ha de guanyar. No és una final, però s'ha de guanyar. I a casa.
I bé, el tiet se li grata.
Sí, aquí també.
Bueno, però sabem com juga.
Sí, però
no es té una estima.
Però plantejant com plantegem nosaltres els partits i se li empata la banqueta al Sabadell, això fot un tufo 0-0. Tant de bo m'equivoqui, eh? Tant de bo m'equivoqui.
No, a més del tufo, una altra vegada un mal de cap. No ens faltaran ni una.
Jo crec i penso, i vull pensar que al final... Un dia guanyarem un dels partits aquests de marca postura. I què millor que aquesta setmana davant del Sabadell.
Bueno, ja veurem. Dilluns que ve ja començarà el Ricard. Mira, ja estem damunt, ja estem a baix.
Ja estem líders. L'Hèrcules sí que està... Aviam, tenint en compte que l'altre dia llegia que a segona divisió, a segona B, crec, han saltat ja 14 entrenadors.
Bueno, ahir a segona han saltat 3 de patac.
O sigui, poca broma, que o sigui, estem al novembre, hi ha poca guant, l'Hèrcules, que sí que anava molt bé, que semblava, i que no l'hem de descartar, doncs està encadenant unes darreres setmanes interessants,
Per això vol dir alguna cosa. si salten tants entrenadors, eh?
Sí, no, bueno, és el que diu sempre l'Albert, al final tothom vol sortir del pou, i quan comencen a no anar bé, doncs la figura de l'entrenador és el sacrificat.
Home, clar, no canviaràs 21 jugadors.
Bueno, no, però...
Això més ho pot fer el Barça, no ho pot fer ningú més, això, però has de canviar l'entrenador.
Escolta, per cert, mira, ara deixeu-me que faci aquest incís, ja que estem de futbol, després parlem de bàsquet, selecció espanyola.
Lopetegui, entrenador. Però l'hem de tornar a fitxar, l'home.
Ja, però tu fixa't com ha anat la cosa. O sigui, bueno, el Mundial ja sabem tots com va anar, independentment ja del seleccionador o no, però després, entre Luis Enrique, a priori es ven l'eufòria, els resultats acompanyen, que és el que diem sempre, si la pilota entra, escolta, cap problema, alinea qui vulguis, que com que la pilota entra ens oblidem de tot. L'únic problema que havia remanentment era el d'Alba, però bueno, al final el convoca, i escolta, després del segon partit, no sé si s'ha caigut en crisi de joc, crisi de resultats o de les dues coses, eh?
Ha d'haver una renovació total.
Sí. Bueno, ja...
Ja gent jove,
comença a haver-hi.
Ha plegat Piqué, ha plegat Iniesta, ha plegat Silva, ja hi comença a haver regeneració.
Però què ha passat?
Què ha passat? Pues que els jugadors no són màquines, Ricard, que al final que venim d'un Mundial. Que jo a la Liga de Nacions aquesta, pues suposo pues, que les seleccions deuen guanyar una pasta, però jo no li trobo cap sentit. Perquè no li trobo cap sentit. I al final, doncs, bueno... És que, insisteixo, venim d'un Mundial.
Sí.
Sí, venim d'un estiu que els jugadors pràcticament no han tingut vacances. Venim d'una lliga amb l'exigència de la Lliga Espanyola, només has de veure Barça i Madrid, que teòricament són els grans,
sí, també.
I mira com estan patint, no? Tot plegat és complicat, i segurament, doncs, com va dir Luis Enrique, és evident, hem anat de més a menys, potser van començar massa forts, no?
Sí.
Perquè, clar, Martín i fotis a Croàcia.
I guanyem en canvi Anglaterra.
Al segon guanyes a Wembley. I dius...
Sí, clar, jo recordo aquest dia que vaig ser... Bueno, ja està.
Doncs al final, doncs, això no és com comença, sinó com acaba. Mira la Bèlgica de Robert Martínez.
Sí, correcte. Ulla.
Estava classificada, es fot 0-2 a Suïssa, que dius, ara ja està, i palme 5-2.
Li valia amb un empat i fins i tot perdre per un gol, si hi havia molts gols.
Sí,
sí. 5-2, eh?
Mira el porter que havia a Bèlgica.
Sí, n'hi ha. Sí,
ara el canviarem.
En dues setmanes li hem fotut dos manetes.
Sí, sí, ho canviarem ara.
Sí, sí. Bueno.
Escolta, anem
al... El problema és del fax, que va arribar.
Va arribar tard, fax.
Anem al bàsquet. El bàsquet que ens tenien mal acostumats.
Sí, també.
Suposo que és que no vam tenir el dia, o jo què sé, Granada 79, Força Lleida 63... home, a priori es pot perdre, però és de bastants punts, eh?
Però el primer quart no es van fer un traje.
Són 16 punts, eh?
És que és 28-9 el primer quart.
No vam encertar ni una.
Això ja trenca tots els esquemes, no? I sí, és cert que l'equip va remar i va remar i va remar, perquè si una virtut té que el Força Lleida, igual que Lleida Esportiu, és sí, que però... no baixa els braços...
Però estic mirant els parcials...
Però no entraen.
I es va perdre el primer quart, perquè el segon s'empata 21-21,
sí, sí, sí,
el
sí.
Tercer es guanya, 12-14, i el quart es guanya 18-19.
Sí, clar, però és que el primer...
Però clar, el primer...
28-9.
Clar, és el primer, és aquí, i després ja restes tot el
partit. Són 19 punts de diferència.
Ah, bé, és una barbaritat, eh? En aquell pavelló, i fiquen gent, no és fàcil jugar en aquell pavelló, té un bon equip Granada que, curiosament, tots són nacionals. És curiós, han pujat aquest any, han fet una aposta. Bueno, un dia o altre havia de passar. Millor que passi a Granada que no pas a casa.
Bueno,
no?
Força Lleida queda amb 6-2. Tercer, només hi ha un equip amb 7-1, 7 victòries i una derrota, per tant, estan allà a dalt de tot. Eh?
Tenim mig porronet ple.
Molt bé. Per cert, proper partit el tenim... suposo que el tenim a casa contra el Real Canoe.
Un altre que acaba de pujar
ZT Real Canoe, eh? El dia 23 a les 9 del vespre, horari habitual al Barris Nord, on s'haurà de refermar doncs, aquest mal resultat de la sortida d'aquest dissabte a Granada. I amb hoquei tenen el partit ajornat fins dimarts a les 9 del vespre, Caldes Lleida Llista, el Caldes que és quart, Lleida Llista tercer, o més un partit d'aquests de gallets, no?
Bueno, a veure si és mascle o femella, no?
Bueno.
Però aixequem la poteta i veurem si és mascle o femella.
Bueno, serà un partit interessant.
Exacte.
És fora.
Enfrontaments directes.
Els horaris de l'hoquei lliga és algo entre ells.
És un desgavell.
Però no sé per què, hi ha un...
Jo crec que un dia...
5 partits
el
dia 20 i 21.
Sí, un dia jugaran el dia de Nadal.
Un ja es va jugar l'1 de novembre.
Qualsevol cosa.
Bueno, aquest per competició.
Perquè hi ha la competició europea pel mig. Aquest cap de setmana, per exemple, Real Liceo Barça han jugat la fase de Champions.
Sí, però és veritat que no hi ha tanta alteració del futbol o del bàsquet com hi ha l'hoquei.
No saps mai quan juguen.
En fi. Escolta, mira, els que us havia presentat, avui anem a parlar també de ciclisme, i anem a parlar de ciclisme, home, no sé si la paraula és extrem, però és, bueno, pels mortals, per la gent que no agafem la bicicleta més que per moure'ns una mica per la ciutat, ara que ens estan fent carrils bici, doncs seria...
A veure si acaben.
Sí, a veure si acaben. Extrem. Diego Tamayo, que l'hem presentat abans. Diego, tu ets colombià, ja fa anys que estàs a Espanya, tens nacionalitat espanyola, i has estat durant uns quants anys sent ciclista professional de carretera amb equips italians participant a uns quants mundials.
Sí, sí, sí. La historia mía es un poco larga, pero bueno, la realidad es esa, que estoy aquí. Ahora llevo 3 años residiendo en Lleida, en Alcarràs exactamente. Cosas de la vida, pues en este caso la Titan Desert me llevó a conocer a Mireia Barberá, que es mi pareja, y bueno, pues súper contento de estar aquí y nada, venir un poco a contar aquí las batallitas de lo que es nuestro deporte.
Tú vas a participar básicamente en mundiales de carretera, pero a poco a poco también vas a pasar cap a la BTT, cap a la bicicleta de todo terreno.
Sí, he sido profesional durante varias temporadas en la modalidad de carretera, y después cuando vi que el tema de la crisis del ciclismo un poco pues me afectó a mí directamente, me quedé sin equipo y ya intenté un poco buscar otros horizontes con el mountain bike, que habían sido mis inicios cuando en juveniles corría en Colombia y tal, y ahora, bueno, pues con muy buenos resultados, exactamente en esta carrera que vamos a hablar ahora exactamente, que es la Titan Desert y otras cuantas, pero bueno, pues la Titan Desert es una carrera de aventura que de primer momento se encajó lo que es las cualidades mías como ciclista de carretera y con algo de técnica en el mountain bike. Y bueno, pues me llevó hasta el 2015 a tener buenos resultados, a alzarme con la victoria.
També hi ha crisis a les bicicletes.
Hi ha crisis a tot arreu.
Sí, tienes que pensar que hace unos años, no sé si antes del 2010, en España habían alrededor de 14 o 15 equipos profesionales, tanto Pro Tour como profesionales y continentales, y ahora estamos que está Movistar, Caja Rural y dos más. O sea, está el tema bastante complicado. Pero bueno, parece que se va resurgiendo por suerte, y bueno, de momento yo me encajaba el tema del mountain bike, me ha ido bastante bien, i jo estic centrat un poc en lo que és la modalitat de mountain bike.
Ara abans a la mitja, mentre tiràvem la publicitat, fèiem un símil salvant les distàncies, la Titan Desert, que és la que està parlant el Diego, salvant les distàncies, ve a ser el Dakar de les bicicletes, per entendre'ns.
Sí, és un poc...
No, ho dic perquè comencem a veure la magnitud del que parlem. Perquè la Titan Desert, Diego, exactament, només és anar amb bicicleta o combina també el tema d'orientació?
También tiene, está cada vez está entrando más al ser sponsor Garmin con el tema de la orientación, el tema de seguir, de buscar ciertos points en el desierto, entonces se juntan muchos factores. No solo ir en bicicleta, sino el tema de resistir 6 días bajo condiciones climatológicas bastante extremas, altas, y después pues eso, el buscarte la vida allí, el dormir en jaimas cada noche y el afrontar a una carrera como estamos hablando, extrema.
Diego, són 6 dies, 6 jornades.
6 etapes.
Quants quilòmetres? O...
Són 600 quilòmetres, que se dividen normalment pues, en 6 etapes, una mèdia de 100 cada etapa. Algunes són 120, 130... En algún momento, algún año han habido etapas de máximo 140 y después pues siempre la última o alguna entre medias pues son de 60 o 80, pero la media es de 100 kilómetros.
I la mitja de temps que tardeu, perquè clar, 100 kilómetros no és el mateix fer-los per carretera que fer-los perdut per allí al mig de
claro,
les dunes.
Claro, és una carrera...
¿Cuántas horas es, de mitja?
És una carrera que és de... que mucho, hay unos cuantos que vamos directa a afrontarla como una carrera a disputar y hay mucha gente que va a vivir la aventura, entonces depende un poco el nivel de la persona que el ciclista en este caso, pues estamos hablando de 4 o 5 horas de media hasta personas que tardan 10 horas, que van a vivir la experiencia y intentar acabar cada etapa porque, bueno, se encuentran con un montón de dificultades y
intenta descansar y al endemà aixeca't y venga, claro, 100 kilómetros más.
Eso es.
¿Com us creueu amb el Carlos Pardo?
Bueno, con Carles ya nos conocimos la temporada pasada.
Carlos, que l'han presentat abans, té 16 anys, ja fa dies també que... Home, no et diré que vas néixer damunt d'una bicicleta, no, però ja fa dies que
vas amb bicicleta.
No? Sí, sí,
sí, sí. Bueno, es un chaval que siempre ha estado ligado al deporte, antes venía el atletismo y año pasado ya empieza fuerte con el tema del ciclismo, en este caso mountain bike, ha estado afrontando bastantes carreras como importantes, como la Copa Catalana, digamos un poco que es un poco en los inicios, por medio del club ciclista de la tienda Power by Cycling, y nada, nos conocimos y ahora pues me dijo que tenía siempre esa ilusión de poder participar en la Titan Desert, y yo llevo un grupo de gente, un grupo de amigos, y llevo unos cuantos años que ya la llevo afrontando. La experiencia que me avala pues ha hecho que nos pongamos en contacto y que ahora estemos afrontando este gran proyecto que va a ser la Titan Desert 2019.
Però a veure, Carles, jo conec molta gent que li agrada el ciclisme i el que fa és queden els diumenges, se'n van a esmorzar, agafen la bicicleta, fan uns quants quilòmetres. Tu has anat més enllà d'això.
Sí, la competició la porta la sang i al final pues, m'agrada competir i pues, tot el que faig ho porto més a la competició. En aquest cas la Titan Desert, que és una cursa que em fa molta il·lusió. Vaya amb el Diego.
No vols dir? Vull dir, saps el que és, no? La sí, Titan Desert, sí. No dic perquè... Tu has participat fins ara a la Copa Catalana, per exemple.
Sí.
Que són vuit cites.
Set o vuit curses, sí. Ah, curses molt explosives, de donar voltes a un circuit, d'uns 4 o 5 quilòmetres, unes 3 o 4 voltes, com a molt fas 20 quilòmetres la cursa que més... molt explosiu i molt tècnic, i ara, bueno, sempre se m'ha donat més bé el tema del fondo.
Xavi, quan diu 4 o 5 quilòmetres, no són un oval.
Claro.
O sigui, no, pugen per una muntanya, la baixen, després okay. Tornen a pujar-ne una altra, okay. La tornen a baixar, i això 4 o 5 quilòmetres, i això ho fan 4 o 5 vegades.
I això que van al fes, a feu?
No, això...
Però
on ha anat a la Copa Catalana?
Doncs pues hi ha una que és a Vall Nord, una altra que...
A Vall Nord, val? O sigui, no hi ha repla allí.
Al Bike Park de Vall Nord, que és l'última, que és la més... Bueno, la que més m'agrada personalment, a Girona també n'hi ha, a Banyoles, a Santa Susana, a la Vall de l'Hort... Pues, són curses molt explosives, però que...
No n'hi ha cap a la costa, t'hi has fixat, no?
No, però anar al llac de Banyoles és
sí,
pla.
Sí,
al
llac de Banyoles, sí.
Però té muntanyes al costat.
És pla, però tindries que fotre. Sí.
És pla, però s'ha de pedalar igual.
Com t'ha anat la participació a la Copa Catalana?
Bé, ha estat un primer any molt bo, de més experiència que no res. He fet un top 10, que ja està molt bé, però és el primer any competint a un cadet. I aquest any, pues, m'he proposat fer la Titan Desert. Que
però,
cosa...
és que jo aquest pas no l'acabo d'entendre.
Però jo pregunto, aviam, amb tots els respectes del món, amb l'edat que té això? Aquest nano, pot anar-hi amb aquesta cursa?
Home, suposo que sí. Si s'ha apuntat, si pot anar.
Sí, amb autorització dels pares, sí.
Bueno, escolta, mira, això no anava a fer... Com es diu la teva mare?
Mari Carmen Gil.
Bueno, és que la Mari Carmen la tenim aquí, no? Ja m'ha dit que no vol parlar, i no la farem parlar, però mentre la Mari Carmen anava fent cares, mentre explicava el Diego el que és la Titan Desert, i que si dormen, i que si són 10 hores de bicicleta, i anava fent unes cares, els has hagut de convèncer molt, els pares, o no?
Bueno, no, ma mare sempre... Abans sempre miràvem la Titan Desert a la...
Ha hagut una mirada còmplice aquí, ja.
Sí, i sempre ha estat una cosa que m'agradaria anar.
Queda bé, que està en antena.
I com aquest any se m'ha presentat l'oportunitat i amb ella li ha semblat bé, doncs... Pues,
però jo et volia preguntar això. Tu has fet una participació a la Copa Catalana.
Sí.
I ja fas el salt a la Titan Desert, que abans dèiem que era com un Dakar, per entendre'ns.
A veure si jo entiendo lo que estáis queriendo dar. Lo que yo le conozco... Y he sido el primero que he querido apoyarle en este proyecto que tiene, porque aparte de que las carreras de que él va, que es Copa Catalana, que es una modalidad de mountain bike, que es de rally, que también es olímpico, pues son carreras cortas, pero en realidad lo que entrena son distancias largas, y lo que se le da, ya hemos hecho pruebas como la de Huesca, que es la 101, donde la parte tuvo muy buenos resultados, hemos hecho pruebas, aparte es un chico que está implicado al 100% por el resto que por el deporte, uh-huh. Ya se le ve claro que es un competidor nato y pues bueno, entrena cada día, es disciplina. Tiene 16 años, pero tiene pues mentalidad de un chaval de pues quizás de 18, de 20. Tiene una... Su cuerpo le responde, físicamente es un chaval que se le ve que... Bueno, yo le he visto maneras y por eso he sido el primero en que le he querido apoyar y le he querido, pues, dar ese visto bueno a la hora de querer afrontarse este proyecto.
Si la edad, Albert, si te'n recordes, Marc Márquez, amb 16 anys, el que estava fent.
Sí, bueno, i per cert, Paula Juste, aquest cap de setmana... 15 anys, uh-huh. Ha guanyat 3 medalles al campionat d'Espanya sí. Absolut uh-huh. De natació, eh?
Sí.
Vull dir que al final l'edat...
Sí, curta, però sí,
correcte.
És ràpida.
A veure, en la vida hay que ser atrevido, hay que... Él es joven y él está apostando por una carrera deportiva suya, que es, en este caso, es querer optar por lo máximo de como ciclista, como mountain biker, y bueno, pues la Titan es una carrera que seguro que le va a valer para coger experiencia, para ver lo que es en realidad el ciclismo, y previamente haremos una preparación, ¿no?
28 d'abril, és això?
Eso es. Finales de abril, principios de mayo, o sea que hasta allí tenemos 5 meses por delante, que ahora lo bonito será cuando estemos allí correr, lo duro será a partir de ahora cuando claro. tengamos que llevar la preparación que conlleva una prueba como esta.
Albert, ¿sabes si serás el más joven o ya canalla también?
Ahí ha habido ocasiones donde ha habido chicos de la edad de él que van acompañados de sus padres y tal, pero bueno, yo aspiro a que de su edad, quizás no sea el más joven, pero a la hora de, habrá que ver después cómo va cada día, pero a la hora de ver la clasificación será de los que más jóvenes que hayan corrido la Titan y que con un mejor resultado. Esperemos, porque aquello a nosotros que tenemos experiencia y que vamos muy bien preparados, es un mundo de cosas que te pueden ocurrir. No solo es como las matemáticas que sumas uno más uno, sino que te vas allí y te afrontas con no solo que vayas bien físicamente, sino pues que te pueda pasar 20.000 cosas y que puedas por lo menos terminar.
Amb 16 anys, entenc que estudies, no?
Sí.
Quart d'ESO, primer de batxillerat, ja.
Primer de batxillerat.
Primer de batxillerat. I com t'ho manegues? Perquè entenc que per fotre aquesta barbaritat s'ha d'entrenar moltes hores.
Sí, sí, és complicat. Perquè surts a un horari, fas un horari pel matí que surts a les 3 de la tarda, has de dinar, has de sortir a entrenar, i a més ara que és hivern, pues no et dona temps perquè se fa de nit molt aviat.
Sí, clar.
Llavors surts cada dia de nit, amb fred, amb frontal, però tot són ganes.
Mira, justo ara... los que demanen el canvi d'horari.
Sí.
Ara m'has posat bé per dir que vas a l'escola amb bicicleta.
No, perquè la tinc al costat, vaig caminant.
Escolta, què penses?
També et dic una cosa, preparar la Titan de ser amb boira, això és de... Això és de...
Sí, també és maco.
Sí, però per on vas a fer pràctiques d'això?
Sí, cap on vas? Va, ens queden 30 segons només. Per on entrenes?
Per els voltants del poble de Torrefarrera. Per els voltants, sí.
Pues un poco más también.
¿Eh?
Sí. Un poco más también. Lluny, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Quan diu al voltant, vol dir que tu què fas? 30, 40, 50 quilòmetres?
No, home, hi ha dies que 40, 50, hasta 100, 120 i més. Depèn del dia.
Doncs escolteu com ha estat amb el Diego Tamayo. Diego, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi bé la Titan Desert.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vinguin, no, a l'abril, abans de marxar, una altra vegada.
Pues sí, potser sí, abans de marxar i al tornar, a veure quina cara fan.
Ja us contarem com
anar. I el Carlos Pardo, que té 16 anys i que participarà per primera vegada amb aquesta Titan Desert. Carlos, gràcies, que vagi tot molt bé, sobretot els entrenaments.
Sí, gràcies a vosaltres.
Xavi, Albert, que tingueu bona setmana.
Ja estem cansats.
Adéu. Ja esteu?
Adéu. Cansats.
Doncs apa, que nosaltres ens plantem a les 2 de la tarda, com sempre, que ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Demà hi tornarem puntuals, com sempre, a les 12:20, amb tota l'actualitat informativa, demà amb l'espai de barris, parlarem a la Nacional 240 de cuina i de moda i amb la tertúlia dels polítics. Ja saps que tenim un WhatsApp, el 664-526-180.